Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui al Congrés dels Diputats, sessió de control. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat preguntat per el Catalan Gate per part de Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana. Cas d'espionatge, recordem-ho, que ha monopolitzat gran part de la sessió i de l'atenció dels mitjans. També s'hi ha referit Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, o Aitor Esteban, del PNB. Fins que li ha tocat el torn a Mireia Bahí, diputada de la CUP, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestat literalment què ha de fer un estat quan algú vulnera la Constitució, quan algú declara la independència, quan algú talla els carrers i fa desordres públics, quan algú té relacions amb dirigents polítics d'un país que està envaint Ucraïna. La ministra de Defensa, doncs, Margarita Robles, justificaria així que l'independentisme fos investigat en anys posteriors per part del CNI. Sí, però amb quins mètodes? I sobretot, per ordre de qui? I també, a causa de què? És lícita la investigació, com diu Robles, si es trenca l'ordre constitucional? I, en tot cas, és el govern espanyol qui ha de decidir quin és l'ordre constitucional? Preguntes que s'haurien de fer també a la Comissió de Fons Reservats, que destaparia el quan, el com i el per què de tot plegat. O no? O a través d'una comissió d'investigació que, si bé s'ha admès a tràmit, no acabarà de tirar endavant, segurament pels vots en contra del Partit Popular, Ciutadans i els mateixos socialistes. En tot cas, la pregunta que ens hem de fer avui és: ha patinat Margarita Robles reconeixent d'alguna manera tots aquests espionatges a una seixantena de líders independentistes, entre els quals diputats del mateix Congrés i del seu entorn? En parlarem avui en aquest programa. De moment, però, passen un minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'un dia com avui.
¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia.
Si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave.
Todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley.
Doncs la ministra de Defensa hauria d'assumir responsabilitats. Ho ha de fer perquè el CNI estava sota la seva responsabilitat. Si no ho sabia, per incompetent. I si ho sabia, per actuar vulnerant els principis democràtics més bàsics. I les declaracions d'avui són extremadament greus.
En termes generals, jo crec que tenim un ampli consens.
Totes les formacions polítiques ens hi estem posant, no? I estem dedicant tots els esforços per trobar aquest acord necessari.
Nuestro cálculo es que se puede ver reducida alrededor de un 30%.
Clar, això els metges t'ho diuen com que és molt agressiva, que té molts efectes secundaris.
Vamos a tener que parar mucho el cuerpo, va a haber muchos contactos, y bueno, con muchas ganas de ganar, ¿no? Y con mucho hambre.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, 3 minuts i escaig que passen de les dues del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per l'arribada d'una massa de núvols que ja aquest matí ens ha deixat escapar algunes gotes a punts de les comarques de Ponent, comarques de l'Oest, també comarques del sud de Catalunya, i al llarg d'aquesta tarda ho pot fer a punts del Pirineu. Precipitacions sempre de caràcter molt feble i, atenció, acompanyades de fang, perquè tenim pols en suspensió. Les temperatures avui s'han quedat una mica més baixes que les d'ahir, màximes que se situaran en general entre els 19 i els 23 graus, aproximadament. La previsió per demà ens indica un temps semblant al d'avui, amb nuvolositat entre variable i abundant, estones amb cel bastant cobert i també amb possibilitat d'algun plogim de caràcter feble, sobretot comarques de la meitat nord i meitat oest, sense descartar-los a la resta. De cara al cap de setmana, la situació meteorològica continuaria marcada per una certa inestabilitat.
Gràcies, Jordi. I a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant avui que l'espionatge a l'independentisme ha marcat tant la sessió del control que s'ha dut a terme aquest matí al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya. Comencem primer per la cambra baixa, on la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificat l'espionatge als independentistes i ho ha fet d'aquesta manera.
¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos. Usted de esto no ha dicho nada.
La ministra ha acusat els independentistes de no ser igual de sensibles amb altres casos d'espionatge i d'estar molt còmodes en el paper de víctimes. En aquest sentit, el portaveu d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha acusat la mateixa Robles d'estar boicotejant el seu propi govern. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Rufián ha lamentat l'espionatge, tot i que no l'ha sorprès. El portaveu d'Esquerra al Congrés assegura que no hi ha dubte que el govern ha espiat i ha dit que la qüestió a resoldre és si el govern ho va ordenar.
Si l'ordenaron, és terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave. Porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas, se llenan de ratas. Y las ratas se lo comen todo.
Davant d'això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat files amb la ministra Robles i ha defensat la legalitat de les pràctiques del CNI i ha insistit que la voluntat del seu executiu és resoldre aquesta polèmica amb la màxima transparència i recuperar la confiança amb els catalans.
Todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley. Y además hemos manifestado nuestra absoluta disponibilidad para colaborar con la justicia desclasificando los papeles si así se requiere por parte de la justicia. Por eso, señoría, máxima transparencia, máxima voluntad de esclarecer.
I mentre el Congrés, Margarita Robles, protegeix l'actuació del CNI, el Parlament, Pere Aragonès, demana la dimissió de la ministra de Defensa per justificar el control dels telèfons mòbils de l'independentisme. Ho ha fet des del Parlament, com dèiem. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aragonès ha demanat la dimissió de Robles perquè entenc que les seves paraules, que ha considerat insultants, la inhabiliten políticament per continuar en el càrrec.
La ministra de Defensa diu que pel fet que defensem la independència de Catalunya, una opció legítima en la que ens presentem a les eleccions i les guanyem, hi ha via lliure perquè se'ns espiï. Això és el que ha dit la ministra de Defensa al Congrés de Diputats. Doncs la ministra de Defensa hauria d'assumir responsabilitats. Ho ha de fer perquè el CNI estava sota la seva responsabilitat. Si no ho sabia, per incompetent. I si ho sabia, per actuar vulnerant els principis democràtics més bàsics. I les declaracions d'avui són extremadament greus.
Ha d'assumir responsabilitats, ha dit Aragonès, que ha instat Sánchez a destituir la ministra si no pren la decisió de dimitir. Les declaracions, diu, la incapaciten per seguir en el càrrec.
I ens quedem encara al Congrés, Judit, perquè us ho ha avançat Radio Estel. Finalment hi ha hagut acord perquè el Parlament creï una comissió d'investigació per investigar els abusos sexuals a tots els àmbits socials. Els tres grups proposants, Esquerra, els Comuns i la CUP, han acceptat les esmenes del PSC i de Junts per Catalunya perquè la comissió sigui més àmplia i no es centri en un únic àmbit.
Exacte, finalment hi ha hagut acord entre Esquerra, els Comuns, la CUP, el PSC i Junts per Catalunya. Ràdio Estel ha tingut accés al text que amplia la base de la comissió a l'àmbit educatiu, esportiu i de lleure. De fet, en una entrevista al matí de Ràdio Estel, el portaveu adjunt del PSC, Raül Moreno, i la diputada d'Esquerra, Raquel Sans, ja donaven l'acord per fet.
En termes generals, jo crec que tenim un ampli consens. Ara cal veure si finalment som capaços de tancar aquests serrells i donar curs a aquesta comissió.
Sí, n'estic molt convençuda. Totes les formacions polítiques ens hi estem posant, no? I estem dedicant tots els esforços per trobar aquest acord necessari, perquè ens sembla que és un acte de justícia.
Sobre l'advertència d'en Comú Podem de no acceptar línies vermelles perquè hi compareguin càrrecs de l'Església, els dos partits diuen que les compareixences es donen per fet.
Tant, que haurà de venir l'Església, haurà de participar, haurà de dir la seva, estarem encantats que així sigui.
Entenem que no hi pot haver línies vermelles si es tracta de, no, en aquest cas, doncs, de depurar responsabilitats, de saber què és el que va passar.
La votació tindrà lloc a primera hora de la tarda, just quan es reprengui la sessió.
Des del Parlament de Catalunya, gràcies, Judit. Fins ara, n'estarem pendents aquesta tarda també des dels serveis informatius d'aquesta casa del com va la votació. Previsiblement, evidentment, tot tirarà endavant. Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I encara aquesta hora, quan passen gairebé 10 minuts de les dues del migdia, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat sorpresa pel fet que l'audiència hagi obligat a reobrir una investigació contra ella i dos regidors.
Per una querella dels fons immobiliari propietari del conegut com Bloc Llavors, al barri del Poble Sec, la propietat denuncia que el consistori el va coaccionar perquè oferís un lloguer social als ocupants. Colau s'ha mostrat orgullosa de les polítiques d'habitatge del seu govern i ha defensat que s'han limitat a fer complir la llei.
Ens sorprèn que l'audiència reobri un cas que ni un jutge ni un fiscal han vist per enlloc. Nosaltres reivindiquem amb màxim orgull les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Recordem que som la ciutat de l'Estat que està fent més habitatge de lloguer social, que per fi està regulant per aturar l'especulació.
L'alcaldessa ha expressat la màxima confiança en el compliment de la legalitat per part del consistori i ha reivindicat amb orgull les polítiques municipals d'habitatge.
I tot plegat en el dia en el que el Col·legi d'Economistes i Pimec calculen que cal una inversió pública i privada de 2.000 milions d'euros en dos anys perquè la indústria catalana suposi el 25% del PIB.
En un estudi presentat aquest dimecres del grup d'experts per a la reactivació de l'economia catalana, apunta que aquesta xifra ajudaria també que les exportacions d'alt valor afegit suposin una quarta part de les vendes a l'exterior en els propers 5 anys. L'informe dels experts fixa els objectius industrials de les tecnologies estratègiques en futur per dimensionar i enfortir el teixit industrial i fomentar la participació de les universitats i la formació professional.
Per cert, també que les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu, tot i la guerra i la inflació.
De fet, el 60% de les empreses de la patronal estatal ACB ja no tenen cap empleat en ERTO i un 35% té previst ampliar la seva plantilla durant aquesta temporada. Tot i la guerra i la inflació, el sector turístic preveu una recuperació de l'ocupació.
Pel que fa a Andorra, els sous inferiors a 27.130 euros s'hauran de pujar per llei un 3,3%.
Aquest increment dels salaris afectarà a uns 24.500 treballadors quan s'hagi aprovat la llei i sempre i quan l'empresa no hagi aplicat ja voluntàriament l'augment de l'IPC del 2021. També s'augmentarà el salari mínim. A partir de l'1 de maig es passarà dels 1.157 euros als 1.200. A més, també hi haurà un augment del 3,6% a les pensions de jubilació, invalidesa i viduïtat.
I més de 60.000 barcelonins pateixen trastorns del son per culpa del soroll, Anna.
Més de la meitat dels ciutadans de Barcelona estan sotmesos durant tot el dia a valors de soroll superiors als que recomana l'OMS i un de cada 4 veïns, de fet, viu en volums molt per sobre d'aquest llindar recomanat. Aquestes són algunes de les conclusions que s'han presentat al Congrés d'Acústica de Catalunya que exposen que el trànsit se situa com la principal font d'aquest soroll. L'excés de soroll també causa uns 300 casos nous de cardiopatia isquèmica del cor i el 3% de les morts per aquesta causa cada any.
I encara en salut, els tractaments contra la leucèmia han ajudat el 80% dels infarts a superar la malaltia, però no estan exempts d'efectes secundaris.
De fet, els nens amb càncer infantil tenen fins a 5 vegades més possibilitats de desenvolupar una malaltia cardiovascular que la resta de la població a causa dels tractaments oncològics.
Aquest és el cas de l'Olivia Ribas, una nena de 6 anys que el 2020 li van diagnosticar leucèmia i va haver de fer diverses tandes de quimioteràpia perquè el càncer era molt agressiu i tenia possibilitats de recaiguda i durant la segona onada de quimio van començar els problemes respiratoris.
Després de diverses proves, els metges van veure que era per una mala tolerància a la quimio que impedia que el cor bategués bé la sang i, en conseqüència, retenia líquids als pulmons. La mare de l'Olivia, la Sandra Bey, ha exposat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel que, tot i ser conscient que la quimioteràpia és molt forta, no ets conscient de tots els òrgans vitals que pot arribar a tocar.
Clar, això els metges t'ho diuen, com que és molt agressiva, que té molts efectes secundaris, però no et planteges que pot tocar-li tants òrgans vitals que podrien haver sigut uns altres.
La mare de l'Olivia celebra que la nena ja pot tornar a l'escola i que el tractament avança molt correctament.
Per cert, que un estudi de l'Hospital de Bellvitge també ha valorat l'impacte negatiu de la manca de suport familiar en els pacients amb insuficiència cardíaca.
L'estudi conclou que els factors psicosocials són determinants en l'efectivitat de l'autocura en pacients amb insuficiència cardíaca. Segons detallen els investigadors, la prevalença de les insuficiències cardíaques creix de forma sostinguda a les societats occidentals des de fa anys i s'estima que actualment afecten un percentatge d'entre l'1% i el 2% de la població.
Un quart de tres de la tarda, la Basílica de Santa Maria de Montserrat ha acollit aquest matí la missa solemne de la Mare de Déu Patrona de Catalunya.
Amb la nau principal plena s'ha viscut la celebració religiosa amb devoció i records per molta gent, coincidint amb els 75 anys de l'entronització de la imatge que es compleixen tot just avui. Manel Nin, monjo de Montserrat i exarca apostòlic dels catòlics de Grècia, ha presidit la missa solemne celebrada pel bisbe de Perpinyà, Norbert Turini, i per la comunitat benedictina. A l'homilia, Nin ha fet una crida a la concòrdia i a l'esperança i ha recordat que la imatge de la Moreneta acull i recull sempre les nostres realitats.
El tron és vell perquè reflecteix la bellesa d'un poble, la bellesa d'una església vestida i envellida fa 75 anys i ara, amb l'esperança, el sofriment i la pregària d'un poble, amb la benedicció dels bisbes, dels pastors d'aquesta església i amb la sang dels màrtirs.
El bisbe Manel Nin celebra que avui també es commemora el 75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Moreneta i ha destacat que es va fer la imatge amb materials de plata de les ofrenes de moltes persones.
I encara un nom propi un dia com avui en el món de l'Església, el del cardenal Carlos Amigo, arcabisbe emèrit de Sevilla, que ha mort avui als 87 anys com a conseqüència d'una insuficiència cardíaca.
El purpurat estava ingressat a l'Hospital Universitari de Guadalajara, on va ser intervingut quirúrgicament dilluns passat. L'arcabisbe actual de Sevilla, Josep Ángel Saiz, que era amb el cardenal des de primera hora del matí, ha lamentat la notícia i ha sol·licitat als fidels de l'arxidiòcesi pregàries per una figura clau per l'Església i la societat del seu temps.
Canviem de qüestió perquè la factura de la llum d'un consumidor mitjà amb una tarifa PVPC, de preu voluntari per petit consumidor, es pot reduir un 30%.
Això seria possible gràcies a l'acord entre Espanya, Portugal i la Comissió Europea de limitar el preu del gas a 50 euros al megawatt hora en el proper any. Són declaracions de la ministra de Transició Energètica, Teresa Rivera, a Ràdio Nacional.
Para un consumidor medio que tiene una tarifa indexada al pool, la tarifa PVPC, nuestro cálculo es que se puede ver reducida alrededor de un 30%. Depende, evidentemente, cuál sea en cada momento el tipo de generación eléctrica que tengamos.
La ministra Rivera ha assegurat que la mesura beneficiarà tant consumidors domèstics com el sector industrial. A més, ha afegit que la rebaixa pot contribuir a reduir la inflació.
I al mateix dia, Iberdrola sabem que guanya un 3% més aquest trimestre respecte a l'any passat, però tot i així, els seus beneficis a Espanya cauen en picat.
En concret, el benefici net d'Iberdrola ha estat de 1.058 milions d'euros durant aquests tres primers mesos. Aquests guanys corresponen a la inversió de gairebé 10.000 milions d'euros que ha fet la companyia en el darrer any per les energies netes i així accelerar la transició energètica i la descarbonització del planeta. A Espanya, en canvi, els beneficis han estat molt inferiors comparats amb l'any passat. L'empresa elèctrica ha guanyat 337 milions d'euros, és a dir, un 29% menys. Aquest despoblament es deu a l'elevat preu de l'electricitat.
I anem cap a Europa, perquè la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, titlla de xantatge que la companyia de gas russa, Gazprom, hagi tallat el subministrament a Polònia i a Bulgària.
Von der Leyen considera inacceptable i injustificat aquest tall i afegeix que Rússia demostra un cop més que no s'hi pot confiar. Tot i així, la presidenta de la Comissió Europea ha volgut enviar un missatge de calma i ha assegurat que la Unió Europea està preparada per a aquest escenari gràcies als plans de contingència que han desenvolupat els estats membres.
I el ministre de l'Interior de la regió russa de Transnistria ha denunciat atacs terroristes per part d'Ucraïna.
Creix la tensió en aquesta zona autoproclamada independent de Moldàvia, a tocar d'Ucraïna, on hi ha 1.500 soldats russos destacats. Segons el comunicat emès des del Ministeri, no hi ha informació sobre víctimes i apunten que l'objectiu dels atacs seria el dipòsit d'armes, que és el magatzem més gran de munició d'Europa.
Per cert, que Brussel·les proposa eliminar els aranzels als productes ucraïnesos.
La Comissió Europea ha defensat que la mesura alleugirà el cost de la guerra al país i per això ha fet aquesta proposta. La presidenta von der Leyen ha defensat avui que aquest és un pas que facilitarà molt l'exportació de béns industrials i agrícoles d'Ucraïna a la Unió Europea. Ara cal que els 27 països i l'Eurocambra ratifiquin la mesura perquè entri en vigor.
I tornem cap a casa nostra, perquè durant aquesta setmana el Departament d'Interior posa en marxa una línia de subvencions de 5 milions d'euros. Aquestes ajudes anirien destinades als ajuntaments de menys de 50.000 habitants perquè tinguin plans de seguretat viària.
Ho ha exposat durant el ple al Parlament el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha explicat que hi ha municipis que no poden tirar endavant aquest tipus de plans perquè no tenen mitjans ni recursos. Per tant, Interior oferirà ajudes als ajuntaments, però amb un màxim de 150.000 euros per cada ajuntament. A més, les actuacions no hauran de ser complementades amb recursos dels consistoris.
I parlant de seguretat viària, a Catalunya en una setmana s'ha arribat a posar al voltant de 300 denúncies diàries per no portar el cinturó de seguretat.
Durant la darrera campanya preventiva dut a terme per Mossos d'Esquadra i policies locals, indica que del 7 al 13 de febrer, en tan sols una setmana, es van posar prop de 2.500 multes. 2.097 van ser per no dur posat el cinturó de seguretat, 202 per no portar casc i 147 per no utilitzar la cadireta dels nens. El Servei Català de Trànsit destaca que 49 de les víctimes mortals o ferides greus que hi va haver l'any passat a les carreteres i autopistes catalanes no duien el cinturó cordat.
Per cert, que la justícia avala finalment continuar amb les obres de reforma de la Via Laietana.
El jutge denega les mesures cautelars que Foment del Treball i Barcelona Oberta demanaven per frenar la reforma iniciada l'1 de març i que durarà uns 14 mesos. La resolució indica que no es prova que ni els interessos dels recurrents ni els de la població resultin afectats per la reforma. Aquesta resolució, però, es pot apel·lar.
I el primer dia de mediació per evitar la vaga de neteja a Girona acaba sense acord. Ja s'esperava, de fet, que la trobada entre representants sindicals i l'empresa de recollida de residus i neteja de la via pública acabés sense acord. De fet, entre els temes tractats hi havia el de pactar un de serveis mínims en cas que no s'entenguessin abans de l'inici de la vaga, que estava convocada pel dilluns 2 de maig. Avui, però, es reprenen aquestes negociacions. Fecas Arm, la patronal de la restauració i de l'oci nocturn, ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona tancar més tard les terrasses durant dos estius per compensar els efectes econòmics de la pandèmia.
Demanen poder obrir mitja hora més de diumenge a dijous i tancar una hora més tard els divendres i els dissabtes. La moratòria horària s'hauria de prolongar entre l'1 de maig i el 31 d'octubre d'aquest any i el vinent. Fecassar defensa que l'objectiu d'aquesta mesura és impulsar la recuperació econòmica del sector, que ha quedat molt tocat per les restriccions de la pandèmia.
I anem cap a l'Aran, perquè el seu Consell General ha confirmat el primer atac de l'os al bestiar d'aquest 2022. Un ramader de Gessa va denunciar dilluns passat la mort d'una ovella atacada per un os bru.
L'animal formava part d'un ramat vigilat per dos mastins i tancat amb una malla elèctrica en un prat a 120 metres del poble. El ramader Eduard Melero ha explicat que es va trobar la malla tirada a terra i la majoria del centenar d'animals entre ovelles i cabres que tenen fora del perímetre. A la zona es van descobrir petjades d'os.
I en plana internacional, els científics registren el mínim històric de gel a l'Antàrtida.
Aquest mes de febrer, la superfície total de gel ha baixat per sota dels 2 milions de quilòmetres quadrats, el mínim des que va començar els registres el 1979. Els científics, però, no asseguren si la disminució de superfície serà la tendència dels pròxims anys o el gel es podrà recuperar, ja que hi ha diversos fenòmens que hi influeixen més enllà del clima.
Gràcies, Anna. 24 minuts que passen ara mateix de les dues del migdia. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 26 persones en el macrooperatiu antidroga contra una organització criminal que operava principalment a la Catalunya Central. Els agents han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut sobretot marihuana.
A primera hora del matí s'han desplegat el dispositiu contra un grup criminal dedicat al tràfic de drogues. Fins ara els agents han fet unes 30 entrades, principalment a Solsona, Berga i Manresa. Han intervingut tot tipus de droga, però sobretot marihuana. La investigació, que continua oberta i sota secret d'actuacions, han participat prop de 250 efectius.
I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona a qui acusen de ser integrant de la Camorra, la màfia napolitana. L'arrestat era un dels fugitius més buscats per la justícia italiana.
En concret, es tracta d'un membre actiu del clan Mazzarella, una facció de la Camorra. L'arrestat tenia una euroordre de detenció des del 2014 per delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Els fets van passar el 2006 a Nàpols, Roma i Milà, a més d'Espanya, quan el fugitiu va participar en la introducció de 30 quilos de cocaïna.
I encara la Policia Nacional, en una operació amb els Mossos, l'Agència Tributària i l'Europol, han detingut dues persones a Barcelona i al Masnou acusats de pertànyer a un grup criminal dedicat al tràfic d'armes i al blanqueig de capitals.
L'operació és la continuació d'una primera del 2020 que va acabar amb 7 detinguts pels mateixos fets. Ara la policia ha identificat dos nous membres d'aquesta banda que operaven des de Barcelona. Enviaven armes, explosius i material de defensa a països en guerra.
Hi ha encara 3 detinguts més per la Policia Nacional en el desmantellament d'un centre de cultiu intens de cànnabis a Vegas amb més de 1.500 plantes.
La investigació va iniciar amb informacions anònimes que va permetre identificar les persones implicades i escorcollar els espais de la plantació. A l'interior s'hi van trobar material amb capacitat de producció d'entre 3 i 4 collites anuals. Els exemplars trobats pesaven uns 133 quilos amb un preu de venda al mercat de 800.000 euros. En l'escorcoll, en un dels detinguts, va llançar una arma llarga pel balcó amb munició.
Gràcies, Sílvia. 26 minuts que passen ara mateix de les dues del migdia. Plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Després de la derrota 4-3 del Real Madrid a Manchester, avui continuen les semifinals de la Champions. Aquesta nit és el torn del Villarreal, que s'enfronta al Liverpool en una eliminatòria històrica pels de Castelló.
És la segona semifinal de Lliga de Campions que juguen els gruecs en tota la seva història. La primera, recordem, va ser l'any 2006 contra l'Arsenal en una Champions que, per cert, va acabar guanyant el Barça. El tècnic del Villarreal, Unai Emery, ha defensat que no els fa por enfrontar-se aquesta nit a un dels equips favorits per alçar el trofeu.
Jugamos contra el principal favorito para ganar ahora mismo esta competición, contra una exigencia muy grande, pero que nosotros queremos ser nosotros y queremos tener nuestro protagonismo dentro del juego y que estamos aquí porque somos y que queremos seguir siendo.
El Villarreal no vol perdre l'oportunitat a Anfield per deixar l'eliminatòria encaminada. El principal problema de l'equip de Castelló és que no podrà comptar avui amb el davanter Gerard Moreno per molèsties musculars, ni tampoc amb Jeremy Pino, que també està lesionat. El Liverpool jugarà amb tots els habituals. Els anglesos només tenen la baixa de Firmino. El partit començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones.
Mentrestant, a la Lliga Espanyola, els jugadors del Barça han tornat aquest matí a la feina després de gaudir de 2 dies de festa.
La plantilla s'ha retrobat aquest dimecres a la ciutat esportiva. Tots han fet un entrenament conjunt, excepte els lesionats Sergi Roberto, Ansu Fati i Samuel Umtiti, que han treballat al marge del grup i podrien rebre l'alta ben aviat. El Barça afronta des d'aquesta setmana 5 partits claus per assegurar-se la segona plaça i estar en el sorteig de la Champions de l'any que ve. El primer final és aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca, un partit que no podrà veure des de la banqueta el delegat de l'equip, Carles Naval, que després de l'expulsió del passat diumenge contra el Rayo ha estat sancionat amb 2 partits. Per tant, tampoc hi seran el duel contra el Celta. Per cert, que la Lliga ja ha fet oficial avui que els partits de les dues darreres jornades, la 37 i la 38, es jugaran amb l'horari unificat per als equips que juguin alguna cosa important com el títol al descens o la classificació a competicions europees.
Parlem també de bàsquet perquè aquest vespre el Barça intentarà encaminar l'eliminatòria dels quarts de final de l'Eurolliga en el tercer partit contra el Bayern de Múnich.
Els blaugranes estan obligats a guanyar els partits d'avui i divendres a Alemanya si no es volen jugar l'accés a la Final Four de Belgrat al cinquè duel. Els de Jessica Vicious van guanyar el primer partit i els alemanys es van imposant el segon, recuperant així el factor pista. El jugador del Barça, Nicola Provitola, donava les claus per treure un bon resultat aquesta nit.
vamos a tener que poner mucho el cuerpo, va a haber muchos contactos y bueno, con muchas ganas de ganar, ¿no? Y con mucho hambre. Hay que estar alertas, hay que estar concentrados y creo que el estar preocupados nos va a hacer estar así, entrar a la cancha desde el primer minuto pensando, ¿no?, en qué es lo que hay que hacer para ganar.
Avui afronten la trobada amb la novetat de Corey Higgins, que després de 2 mesos de baixa per una fascitis plantar ha estat entrenant amb normalitat i podria gaudir avui d'uns minuts. El partit és a 9:15. Qui ja té plaça assegurada per a la Final Four d'aquesta Eurolliga és el Real Madrid, que aquesta passada nit ha superat el Maccabi de Tel Aviv en el tercer partit.
I a l'ACB, mentrestant, avui juga el Manresa, que rep la visita del Betis en partit avançat de la jornada 32.
Els manresans juguen d'aquí a 15 dies la Final Four de la Champions FIBA i per això aquesta nit a les 8 juguen el partit que els tocaria jugar aquell cap de setmana. Reben a un Betis necessitat de victòries per allunyar-se del descens. Ara mateix els andalusos són 700 amb 9 victòries i 21 derrotes. En el duel de la primera volta els del Bages es van imposar contundentment 64-106. Per aquesta nit el Baxi segueix sense poder comptar ni amb Dani Pérez, ni amb Dani García, ni amb Guillem Jou, ni amb Silvan Francisco. El partit es podrà seguir per Movistar Deportes. D'altra banda, aquest matí a l'Olímpic de Badalona s'ha presentat oficialment la candidatura de la ciutat per acollir la Copa del Rei de l'any que ve, com us explicàvem ahir. Aquestes han estat les paraules de l'alcalde de Badaloní, Rubén Guijarro.
Volem la Copa. La volem de valent i des de fa temps. Ho hem intentat d'altres cops, però aquesta vegada ha de ser la bona. La Copa CB és la millor competició esportiva que es realitza a Espanya. I l'hem de tenir a Badalona.
A més, l'alcalde de Badalona ha destacat que la candidatura té el suport de les entitats socials, veïnals, empresarials i esportives de la ciutat. L'última Copa que es va jugar a Badalona va ser la de l'any 1985.
Mentrestant, en tenis, baixa d'última hora el Masters 1000 de Madrid.
La número 1 del Mònica, Swiatek, ha anunciat que cau del cartell de Madrid per uns problemes físics a l'espatlla dreta. La polonesa s'havia d'afrontar en el primer partit d'aquest campionat a la dues vegades campiona de l'Open de Madrid, Petra Kvitova. Swiatek, campiona Roland Garros l'any 2020, era la primera cap de sèrie del quadre femení d'aquest torneig i arribava a la cita madrilenya com la gran rival a batre, ja que acumulava 23 victòries seguides aquest any i 4 títols a Doha, a Indian Wells, a Miami i a Stuttgart.
Gràcies, Xavi. Minut i mig, gairebé 2, que ha passat de 2:45 de la tarda. Nosaltres que anem un momentet a publicitat i de seguida que parlem de tot el cas de l'espionatge amb un catedràtic de dret, de la Universitat Autònoma de Barcelona. De seguida en parlem. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. l'entrevista.
Doncs us ho dèiem al principi del programa, que avui al Congrés dels Diputats, bé, al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya hi ha hagut aquesta sessió de control. El president del govern, Pedro Sánchez, que ha estat preguntat pel Catalan Gate per part de Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, recordant en aquest cas d'espionatge que ha monopolitzat gran part de la sessió i de l'atenció als mitjans. També s'hi ha referit Míriam Nogueras, de Junts, Aitor Esteban, del PNB, fins que li ha tocat el torn a Mireia Vehí, diputada de la CUP, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificat l'espionatge, o part, si més no, de l'espionatge. De seguida en parlem de tot plegat. Per fer-ho, saludem a aquesta hora a Joaquín Urías. Ell és professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional. Senyor Urías, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Deixi'm primer de tot posar-li les paraules de Margarita Robles avui al Congrés dels Diputats. Margarita Robles ha dit això.
¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia? Cuando alguien corta las vías públicas? Realiza desórdenes públicos? Usted de esto no ha dicho nada.
Senyor Urías, com valora les paraules d'avui al Congrés dels Diputats de la ministra de Defensa, Margarita Robles?
La intervención de comunicaciones en control judicial. Es decir, yo quisiera interpretar que lo que ha querido decir es que, bueno, como parece que se estaban investigando delitos, pues ha habido intervenciones telefónicas que han contado con el permiso de un juez por parte del CNI. Lo que pasa es que los datos que tenemos de Citizens Lab, que es la organización que estudió estas escuchas, pues hace muy difícil que haya habido realmente autorización judicial, porque son un número 60 y tantas personas durante muchos años. La autorización judicial tiene que hacerse sobre cada persona, hay que motivarlo, no puede durar más de 3 meses, es decir, que todo nos lleva a pensar que no ha habido autorización judicial. Y claro, si la ministra está justificando que se hagan escuchas sin autorización judicial, pues esto es un escándalo que no le va a quedar más remedio que dimitir, claramente.
Perquè deixem-ho clar, això, un jutge, senyor Urías, pot permetre l'ús de Pegasus en aquest cas per espionatge?
Sí, nuestra legislación permite y la Constitución permite que con permiso de un juez se pueda, bueno, intervenir las comunicaciones de una persona, intervenir de cualquier forma, pues da igual que sea con un aparato de escucha, con micrófonos colocados en su casa o a través del teléfono móvil. Pero tiene que haber, primero al juez, hay que motivárselo, hay que explicarle al juez por qué es necesario individualmente a cada persona, tiene que haber unos indicios previos y además esto tiene que durar un tiempo, pues tiene que haber cada 3 meses, hay que renovarlo, ver si todavía es necesario, hay que destruir las grabaciones que no sirvan para nada, quiere decir que todo esto implica un trabajo controlado por el juez que en este caso pues es muy difícil que se haya dado.
Perquè el que ha dit avui Margarita Robles pot tenir alguna conseqüència jurídica? Jo dic tenint en compte que avui el Parlament ha acordat presentar, el Parlament de Catalunya, em refereixo, ha acordat presentar una denúncia als jutjats per l'espionatge amb independentistes.
Bueno, no, lo que ella ha dicho hoy es más una justificación. Yo creo que ella no ha reconocido que ella lo supiera de antemano ni que ella ha dado la orden, con lo cual es difícil que esto tenga unas consecuencias jurídicas para ella. Pero evidentemente, si de algún modo se demostrara que la ministra ha dado la orden de intervenir una comunicación sin permiso judicial, pues claro, habría cometido un delito y un delito muy grave, además.
Més enllà de la ministra, tot plegat, quin recorregut jurídic pot seguir un cas com aquest, que per cert també s'està investigant des de l'Eurocambra al Parlament Europeu?
Bueno, el recorrido, si quieres que sea honesto, yo creo que es escaso. Es escaso porque jurídicamente, bueno, hay que demostrar primero que se han producido las escuchas. Para eso, bueno, se puede contar con el informe de Citizens Lab, los informes forenses, pero es difícil, hay que demostrarlo. Segundo, hay que demostrar que haya sido el CNI, y eso pues es todavía más complicado, porque incluso en el informe de Citizens Lab no dicen quién lo ha hecho, dice que tiene que haber sido una potencia extranjera. Entonces hay que demostrarlo, y si ha sido el CNI, después habrá que comprobar caso por caso si se ha hecho con o sin permiso judicial. Quiere decir que esto es una investigación tan grande y tiene que haber mucha voluntad por parte del Estado de investigar. Y yo entiendo que en este momento no la hay. No veo a la Guardia Civil ni a la Policía Española investigando todos estos detalles, con lo cual no va a haber pruebas y sin pruebas pues se va a cerrar la investigación.
Jo crec que el que ha dit avui Margarita Robles planteja molts dubtes que es poden posar sobre la taula, perquè Robles, a més, ho justificava tot plegat, entre altres coses, perquè s'havia alterat des de l'independentisme l'ordre constitucional. Deixem preguntar-li qui dicta l'ordre constitucional, al govern?
No, claro, el orden constitucional es el respeto a la Constitución. Yo personalmente pues puedo incluso discrepar de lo que dice la ministra, pero fíjese, hay una parte que puede tener razón también ella. Uh-huh. Si efectivamente hay abierta una investigación judicial, si hay un juez de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo que está investigando, pues lo que, bueno, fíjate que después se condenó a una serie de personas, ¿no? Por, con duda, una condena más o menos discutible, pero una condena. Si hay más personas que están siendo investigadas porque pueden haber cometido un delito, en el marco de esa investigación, con permiso de un juez, se les puede investigar. Lo que pasa es que es imposible que se haga sobre 60 personas. Igual que es imposible que se investigue también a los abogados. Eso está prohibido por la ley. Quiero decir que de este caso plantea una serie de dudas en el que va más allá de lo que dice la ministra. Sí, es verdad que puede haber habido independentistas investigados y escuchados con permiso de un juez, y yo creo que eso lo sabían muchos de los líderes independentistas. Pero que todo esto se haya hecho con permiso de un juez es mucho, mucho más dudoso.
I, per tant, s'hauria de demostrar, entenc.
Claro, a ver, si somos capaces, si ella es capaz de demostrar que ha habido realmente una escucha...
Tot això no pot quedar sota secret, eh? El saber si tot això ho va autoritzar un jutge o no, això no pot quedar com a secret, entenc.
No, no, en el momento, fíjate, en el momento que se demuestre claramente, sin lugar a dudas, que ha habido una escucha, uh-huh, a partir de ahí corresponde a quien la ha hecho demostrar que había autorización judicial. Y ya no puede ser secreto. Quiere decir, si yo voy ante un juez de guardia y consigo demostrar que efectivamente me han escuchado el teléfono, ahí la única opción de quien me lo ha escuchado es demostrar que tenía autorización judicial. Ahí no te puedes amparar en el secreto.
Més enllà de tot plegat, senyor Urias, deixi'm preguntar-li, ja sé que ens deia que amb l'autorització un jutge les escoltes són legals i és igual al programari que s'usi. Per tant, Pegasus és un programari que poden utilitzar els estats, o en tot cas l'estat espanyol i els seus serveis d'intel·ligència? ¿Es un fet legal, alegal o ilegal?
No, puede ser legal. A ver, no hay, la ley no dice nada de Pegasus, no dice nada de cómo se realiza una escucha. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo entiendo que si se está investigando un asunto de terrorismo o de tráfico de drogas y el juez determina que el sistema adecuado para hacer un seguimiento de esas personas es Pegasus, pues el juez puede autorizar que sea Pegasus. El problema no es tanto la herramienta en sí, Pegasus, como para qué se utiliza. Si tú lo utilizas para escuchar a políticos antes de una reunión para saber cuál es su estrategia, pues evidentemente está prohibido. Si tú lo utilizas para escuchar a un abogado y saber cómo van a plantear la defensa de una persona y entonces no permitirle que se defienda, pues también está prohibido. Quiero decir, no es el problema de Pegasus en sí, sino del uso específico que se da a Pegasus.
Com a professor en dret constitucional i, a més, com a exlletrat del Tribunal Constitucional, encara que ho hagués autoritzat tot plegat qualsevol jutge, vostè mateix, Joaquín Urias, hi veu indicis com perquè tot plegat es pogués iniciar aquesta investigació i aquestes escoltes sota alguna justificació?
Para nada. A ver, sobre 65 persones, incluyendo diputados legítimamente elegidos, incluyendo abogados, evidentemente no había. Yo no tengo ninguna duda de que no hay indicios suficientes para investigar a este número de personas y a estas personas en concreto en este caso.
Joaquín Urias, professor de Dret Constitucional, exlletrat del Tribunal Constitucional, moltíssimes gràcies per posar-nos una mica de llum sobre tot plegat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Hasta luego.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Dos minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Més qüestions sobre la taula per de tot aquest cas, com per exemple la cultura. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Com estem?
Bé. Déu-n'hi-do quin dia, eh?
Dia gris i dia convuls de moltes notícies.
Molta notícia.
Sí.
Va, què ens portes avui? Refresca'ns una mica, va.
Mira, vull invertir una mica l'ordre per això, per refrescar-nos una mica. Normalment acabem amb musiqueta, no us preocupeu, acabarem amb musiqueta, però també comencem amb una efemèride musical, perquè tal dia com avui, és a dir, un 27 d'abril, però del 1810, he fet el càlcul mental amb la calculadora, fa 212 anys, es va composar una de les peces musicals més importants, podríem dir, de tota la història, que sona així. És per animar-nos.
Existien els Stay Homes, aleshores?
Bona nit. Els Stay Homes, eh? És un divertiment que va fer Beethoven.
Això és ni més ni menys que per Elisa, una de les grans meravelles i peces musicals que ens ha deixat Beethoven i que 212 anys després hi ha qui encara la continua escoltant.
Hi ha moltíssimes versions, d'aquesta peça.
Sí, la veritat és que sí. Va molt bé per estudiar.
Va molt bé per estudiar?
Música clàssica per estudiar, excel·lent.
Excel·lent, va. I fa poca estona que ja sabem els afortunats d'avui, que són ni més ni menys que els premiats de la Grossa de Sant Jordi.
És a dir, fa pocs minuts que han sortit els premiats. Anava una mica tard el premi, hem estat
per
pendents...
Tant, pot ser que algun dels nostres oients encara no sàpiga...
Ostres!
Que és
la Grossa. Per tant, ostres, que tothom agafi els bitllets que tingui, que els posi sobre la taula així en fila, perquè cantarem els números.
Per cert, ara que dèieu, anaven una mica tard. Jo mai he entès perquè la Grossa, si és de Sant Jordi, es fa el 27. No hi ha explicació, per això ens
no hi ha explicació, ens hem quedat molt a la gàbia.
No, és una pregunta així, que llenço l'aire.
Estaria bé de saber-ho, ara hauríem de posar tambors. És el prrrr. Vinga, va, sense més dilatacions.
Pots fer-ho tu, eh?
El primer premi de la Grossa de Sant Jordi és pel número 53.894. Repeteixo, 53.894.
Perdoneu, si algú s'acaba d'enterar ara mateix que li ha tocat el primer premi a la Grossa, sisplau, 93.409.2771, 93.409.2772. Així de clar, eh?
M'està venint al cap la cançó de la Bonoloto.
Mira que sí.
1.000 euros. Quina és la de Bonoloto?
No ho sé. Com faria la...
Faria de Catalunya.
El hoi-hoi.
Sí. Tan, tan, taran, tan, 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 taran. Boi, boi.
Mare de Déu.
Si vols, la vaig acompanyar de fons.
Quin programa està quedant avui?
Sí, Xavi, si maco, vols, maco. Per què no cantes els números com la Loteria de Navidad? 53.000...
No, perquè no és la Grossa de Nadal.
894.
La Grossa de Sant Jordi, correcte.
Bé, doncs vale. El que dèiem, primer premi, 53.894. Si sou algun d'aquests afortunats que ara mateix teniu una butlleta amb aquest número, que sapigueu que teniu un premi de 50.000 euros, però encara podeu ser més afortunats, perquè si teniu aquest número, però de la sèrie 18, atenció, perquè guanyeu 2 milions d'euros, que aviat es diuen. Sí, has posat aquesta cara, clar, no es veu, però has posat com una cara que s'ha arrufat les celles. Sí. Doncs sí, la Generalitat va crear el sorteig de la Grossa de Sant Jordi el 2016, van començar a repartir premis el 2017. Inicialment el primer premi era de 10.000 euros i des de fa uns anys fa un sorteig extraordinari d'aquesta sèrie 18 que ha tocat aquest any, que dèiem que és dels 2 milions d'euros per al bitllet. Realment. Així que sèrie 18 dels 53.894, afortunadíssim.
Cauen els bitllets, els diners de la Grossa de Sant Jordi com la calamarsa el dia de Sant Jordi.
Veus?
Gran frase, cèlebre. Bé, continuem, perquè hi ha, no només és un premi, hi ha uns quants més. El segon premi ha estat per la butlleta amb el número 24.125, de 20.000 euros. El tercer, pel número 53.345, i 10.000 euros de premi. I, per últim, el segon reintegrament, que és per al número 8. Que el que vol dir que, si teniu el número 8, és que us tornaran els 5 euros que suposo que ha costat la Grossa de Nadal.
No,
no
el número 8, els bitllets que acabin amb
el número 8. Sí. Això m'ha escrit el Xavi, el guió. Imagina't si està ben escrit.
Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
T'ha tocat alguna cosa o no?
No, ara estava mirant. És que he sentit que estava...
En tenies, doncs?
Sí, sí, bueno, ma mare. Però, bueno, sempre repartiria.
Una de les afortunades?
No.
I no acaba amb 8, tampoc et puguin tornar els 5 euros?
No.
Llàstima.
Ho dic perquè la pregunta de tot plegat, la gran pregunta és on podem comprovar, Alma, si tenim un número premiat.
La gran pregunta és, si heu sintonitzat la ràdio en l'hora que tocava, doncs potser us aneu entrant per aquí. Si no, és a la web de loteriesdecatalunya.cat. Perdó,
que és la
pàgina oficial del sorteig. I això sí que és molt important, Joan, recordar que tots aquells que tingueu una butlleta teniu 3 mesos per anar a recollir el premi. Si passen 3 mesos des d'avui en endavant, 90 dies, és a dir, 3 mesos, doncs caduca.
Va, obrim un altre tema?
Sí.
Alcarràs.
Alcarràs.
M'agrada molt aquest poble.
Avui havíem de parlar,
m'agrada molt aquest nom.
Sí o sí d'Alcarràs, perquè...
No se n'ha parlat massa.
No.
Escolta... També et diré una cosa, ara. No se n'ha parlat prou.
Compte, que potser va als Oscars, bueno. No, no, és veritat.
És a dir, que la turra pot continuar l'any que ve.
Sí, sí, sí.
Doncs avui parlem, avui...
La turra?
Ostres, jo crec que és molt important parlar-ne.
Tira, tira. Home, i tant.
Re, i en parlem avui dimecres perquè ahir la pel·lícula de la catalana Carla Simón, que recordem, suposo que ja ho sabeu, però va guanyar l'Os d'Or al Festival de la Berlinale, doncs es va presentar d'una manera, de fet, espectacular, amb fotocalls, amb catifa de color verd, per cert, i grans parafernàlies de trets i decorats, al Teatre de la Llotja de Lleida, davant de centenars de persones, sí, que van ser els afortunats veïns conciutadans de Lleida de poder-la veure en primícia.
Diguem que no és la banda sonora, això.
No, tot té una explicació, tot té una explicació. És una d'aquestes coses que dius un enganxe d'aquests, no. L'any 2010, el músic lleidatà David Esterri, que és conegut com l'Opard del Roquer, sí, va crear aquesta cançó que està sonant per sota, que es diu Som de l'Oest, i s'ha convertit en tot un himne lleidatà. El que fa la cançó, doncs, és definir, doncs, els paisatges únics que es troben en aquella terra, també, doncs, fa apologia a la defensa de conservar les tradicions i també reivindica el tarannà de la gent que va aconseguir elevar l'orgull lleidatà. Això l'any 2010. I aquesta vegada, 12 anys més tard, i per això porto la cançó, el Carràs, doncs, ha aconseguit també enorgullir tots els ciutadans de Lleida i centrar el focus internacional de Ponent i de la seva gent a nivell mundial.
Per tant, amb aquesta cançó vols dir que el Carràs és un western.
No. Toca parlar de la campanya de la fruita i de tots aquests problemes que hi ha...
No, amb el que vull dir amb aquesta cançó és que si aquesta cançó que es diu Som de l'Oest, doncs, era una reivindicació casolana dels de Lleida cap als de Barcelona, perquè al final estava enfocada, doncs, cap a nuclis urbans, al carrer, al Carràs, el que és un cant portes en fora, és un cant que crida al món a reivindicar tot el tarannà de la gent de Lleida.
Està molt bé.
Està molt bé. Sí,
escoltem,
sí,
una mica.
Va.
Va per tu, Raga, que això és de Lleida. En fi, coses que té l'equip d'aquesta casa.
Recordar, Joan, informació de servei sobre el Carràs, un, sí, moment, que ahir va ser la preestrena al Teatre de la Llotja de Lleida, que, sí, va emplenar moltíssim.
1.000 persones, eh?
Exacte, sí, va emplenar-ho moltíssim. Hi havia amb la presència de la Carla Simón, o sigui, tot va ser bastant espectacular.
De la Generalitat, hi va anar el conseller de Cultura, Miquel Iceta, en fi, sí, molta gent.
I si havia de ser, si havia de ser. Doncs això, demà també se'ls preestrena el Festival d'Autor de Barcelona, que és la preestrena, i a partir del divendres
ja
es podran veure les grans pantalles de tot el territori, així que teniu cita
aquest cap de setmana. Tot el
territori,
tot el món.
Exacte, ara ho has dit.
En sèrio, és una pel·lícula que s'ha pogut comprar arreu del món i, per tant, és una pel·lícula que es podrà veure arreu del món. Molt bé, molt bé. Notícia dolenta, però també aquesta hora, perquè malauradament a Olma hem d'anunciar que la que fins ara era la dona més gran del món, doncs bé, ha mort a l'edat de 119 anys, eh?
Sí, 119 anys. Es tracta 119. De la japonesa Kane Tanaka, que va perdre la vida a convertir-se en la segona persona que havia viscut més anys des que hi ha registres. És a dir, aquests 119 anys era la persona més gran del món, però la Jane Calmette, que era una dona francesa, va morir amb 122 anys i 164 dies, que és actualment on està el rècord, des que hi ha registres, abans no ho sabem, de la persona que ha viscut més anys, 122 anys i 164 dies. La japonesa Kane Tanaka va néixer el 2 de gener del 1903, va morir a la ciutat de Fukuoka, i amb la seva família, doncs, durant tota la vida va regentar una cadena de restaurants de fideus udon. I per cert
que... Ja sabeu què heu de fer. Menjar fideus, tota la vida.
Gastronomia. Aquí sempre entra la gastronomia a l'escola per on pot, la gastronomia. No, com a curiositat, aquesta dona el que va fer va ser... va demanar participar en el relleu de la torxa olímpica dels Jocs de Tòquio del passat estiu, és a dir, que amb 118 anys, uh-huh, estava disposada a portar la torxa olímpica. El que passa que davant de la pandèmia, de totes les restriccions i del perill que suposava, doncs no ho va acabar fent.
I ara, Olma, algú ha d'ocupar el lloc de la persona més gran del món. No sé si el tenim o no.
El tenim. El tenim, no et preocupis, que ja ara està adjudicat, i el reconeixement en aquest cas que otorga el rècord Guinness passarà a mans de la francesa. També francesa, recordem que el rècord mundial de persona més
longeva... Fideus i creps, eh?
S'ha de dir que jo sempre havia apostat que seria d'alguna persona japonesa, perquè solen ser, segueixen... Bé, hi ha un tipus de filosofia que és l'ikigai, que normalment totes les persones que segueixen aquesta filosofia tenen... Clar, no baten els rècords mundials, però sí que tenen molt... O sigui, són persones que moren molt, molt grans. És a dir, tenen un altre tempo de vida, un altre ritme de vida.
Ikigai, eh? Un dia ens ho expliques,
això. Ikigai, sí, el dia que vulguis. Doncs ara, la persona més gran del món, la dona més gran del món, el lloc l'ocupa la francesa Lucille Randon, que té 118 anys i 74 dies. La Lucille va néixer l'11 de febrer del 1904 i ara mateix ocupa la quarta posició de les persones que més temps han viscut. Ella és una monja francesa i durant la seva vida ha assistit com a infermera, i de fet, de les diferents dades que es coneixen sobre la seva vida, és que va treballar durant 28 anys en un hospital a la ciutat francesa de Vichy, i des dels 105 anys que viu en una residència a la ciutat de Toló, on ara ja és la persona més gran del món.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'edat amb el que arriba la gent, aquesta gent més gran del món.
Sí, i una pregunta 118. Així que m'encurioseix. Tu eres dels que es compraven els llibres del Guinness World Records?
No.
No?
No, però els buscava. M'agradava saber quin eren els rècords més absurds.
Són brutals, o sigui, ara fa anys que no me'n compro, però sempre en tenia, i són brutals la mà de rècords que hi ha i la mà de categories que et pots arribar a inventar a nivell de quants salts a la corda pots fer en un minut, quants peluixos col·lecciones de qualsevol sèrie. Hi ha categories per absolutament tot. És
I ara que em feies la pregunta, jo encara tinc una altra pregunta, Olma, que us traspasso, que és la típica, eh? A vosaltres us agradaria arribar a aquesta edat o no?
Depèn les circumstàncies. O sigui, depèn com.
Un clàssic, eh? Depèn de
em
com.
Em sap molt de greu que sigui un clàssic, però és molt depèn com.
A mi m'agradaria superar-la.
Arribar als 150, eh?
Però igual com, no?
Doncs ja ho saps, fideus japonesos...
I filosofia d'aquesta...
Ikigai. Un dia els en parlo.
I creps.
No, jo com la Olma. Depèn com, depèn prefereixo com, eh? Viure menys i millor.
Jo sóc fidel a poder viure en plenitud, sempre i quan es pugui, no?
El que fem nosaltres per acabar, com sempre, és parlar de musiqueta.
Sí, i avui s'ha de dir que la decisió no ha estat pròpia, perquè m'ha vingut donada d'en Joan Trias, que a les 8 del matí ja m'ha dit: ja pots estar acabant amb en Joan Manuel Serrat, i jo d'acord, no direm si tu m'ho dius, aquí estem. Acabem amb Joan Manuel Serrat, perquè precisament avui comença la seva gira de comiat al Beacon Theatre de Nova York, que en Nova York comença la seva gira de comiat, les entrades estan exaurides, i res, a moda d'informació de servei, fins al juny farà concerts a Amèrica, a l'estiu estarà per Espanya, i acabarà l'any a Xile i a Madrid, i tancarà una cinquantena de concerts del desembre al Palau Sant Jordi. I avui acabem amb una versió de Joan Manuel Serrat, que és algo personal de Serrat, que va fer juntament amb Calle 13.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia hielo, ¿no?, para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas.
Hola, Giró. Pots tornar a fer el que has fet a micròfon tancat, sisplau, o no?
La gràcia del micròfon tancat és que es queda amb micròfon tancat, Joan.
Ai, Déu meu. Tota una època, Joan Manuel Serrat. Qui no li agradi, no sap el que es perd. Minut i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Gràcies, Olma, gràcies a tot l'equip d'informatius de Ràdio Estel. Més informació, com sempre, als butlletins horaris d'aquesta casa. A les 6 de la tarda, informació ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip amb el Punt i Seguit, i ja us deixem amb Toni Marín, perquè tot anirà bé i li agradi a la Olma o no. Avui tenim algo personal amb Joan Manuel Serrat.
A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia. Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile.